algun mèrit en la seva millora i després del gran partit que ha fet avui. Gràcies.
You mean Sara?
You say. No, Sara today is doing really good. So,
en Gerard avui ha estat molt bé.
We have to change him the halftime because
Vigo el vam haver de canviar a la meitat del partit perquè la situació estava clara i havíem d'evitar qualsevol targeta i vam canviar. Avui ha tingut un molt bon partit
i penso que
també és un jugador jove amb menys experiència en aquest nivell, però així és com nosaltres volem treballar. Sabem que a la Masia els donen el millor i fan tot el millor per poder aprendre, per poder millorar, i avui era un partit molt important i ha estat molt bé que hagi pogut tenir aquest rendiment.
Sí, buenas noches a todos. Maya Strzelczyk, TVP from Poland, so obviously I'm going to ask you about Robert
Li vull preguntar sobre Robert Lewandowski. Després del darrer partit Lewandowski feia broma sobre aquest gol número 100 aquí a Barcelona i m'agradaria demanar-li si pot fer-ne 29 més i així guanyant Messi. Bé, estic fent broma. No, només vull que comenti la seva opinió sobre aquest rècord. No, ja he dit que ha estat meravellós i que està molt bé fer 100 gols i un més a casa, evidentment, és molt millor que a Belgrat.
Gràcies, Roni.
Doncs Hansi Flick, que acaba content un molt bon partit del Barça avui contra el Brest a la Champions. Va, un comentari final sobre el tema Lewandowski, que ens havíem quedat, Laia, tu estàs comentant alguna cosa.
Sí, deia que el que em sembla més bèstia de Lewandowski és que les comparacions fan molt de mal, però comparar-lo amb la seva versió de l'any passat és dolorós, perquè no és dolorós, al contrari, vull dir que
és dolorós si mires la temporada passada.
Exacte, però és que està a 4 gols d'igualar els gols que ha marcat tota la temporada passada.
Tu van ser 26?
Van ser 26 i en porta 22.
Imagina't.
És molt bèstia.
Abans d'arribar a Nadal potser ja els ha fet. Els de
la seva millor temporada amb el Bayern, què va arribar, el 50 potser?
Doncs no ho sé. Però al principi de temporada, el primer partit de Lliga Mestalla, van parlar de quants? De 30?
Jo li vaig exigir... 25-30?
30
gols. Vaig dir-li que 30 gols crec que havia de ser una xifra d'un davanter del Barça. Per tant, el superarà.
Doncs segurament sí.
Entre Lliga i Champions, amb el Bayern va arribar als 50.
50, la millor...
49.
49, la millor temporada. L'any passat,
potser la Copa en va fer algun més, no?
Doncs fixa't.
Segurament sí.
Veurem on arriba Lewandowski, però arribarà lluny. Ja som 22 en 19 partits.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compra'n el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries, obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
Gran partit del Barça, recuperat els senyals, els trets d'identitat que havien definit el Barça de Flick. Ha guanyat 3-0 al Brest i se situa i es consolida entre els 8 primers de la Champions. Demà, la segona part de la jornada per saber exactament on queda el Barça. El pròxim partit, dissabte, partit de Lliga, Barça-Les Palmes, a les 2 del migdia, a la 1, la TDT ja hi serà. Bona nit, que descansin.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Lorena. Decidit. Vull comprar el pis. Per estar a prop de la nena i per organitzar-me millor amb la seva mare.
Ja he simulat la hipoteca que vam comentar i m'encaixa. Et truco i en parlem?
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Per això t'acompanyem en tot moment a l'hora de comprar un habitatge. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimarts? Qui sap si heu comentat l'alto el foc acceptat pel govern israelià amb amenaça de respondre si Hezbollah ataca. O que els consellers del nou govern valencià no tindran el límit salarial marcat per llei. Carlos Mazón ha decidit eliminar aquest topall per alçar els càrrecs de la reconstrucció. És a dir, primera mesura, pujar-se el sou. I avui ens sumem a la celebració dels 40 anys de la Fundació Síndrome de Down. Hem reservat la primera trucada a la seva directora, Cati Trias Trueta. I ara obrim el 9-3-2-0-1-7-4-7-4 per fer preguntes o respondre en d'altres, com aquesta de la Maria. Algú sabria dir-me si l'olla de terra de la iaia on feia les faves pot anar a les cuines de vitroceràmica? No fos cas que empatés l'olla amb les faves dintre, diu. El telèfon és aquest, 9-3-2-0-1-7-4-7-4, un clàssic des de fa 38 temporades, mateixa xifres, i atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Un servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Els espinacs, menys els assacs.
Dites fites.
Seguim aquí, seguim sumant històries, seguim vius, salvant a poc tots els paranys. Seguim a prop, avui que fas anys. Seguim aquí, malgrat tota la boira del camí, els laberins de la paraula. Anem a poc perquè anem lluny.
Seguim aquí, seguim vius, seguim a prop, avui que fas anys. Xarango per felicitar els 40 anys de vida de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Tot una fita per aquella iniciativa d'un grup de famílies i professionals liderats per Montserrat Trueta, convençuts l'any 1984 que una altra realitat era possible. Cati Trias Trueta, directora de la Fundació, bona nit i moltes felicitats.
Hola, bona nit, moltíssimes gràcies.
Quin balanç en feu d'aquestes quatre dècades?
Home,
doncs crec que han passat moltes coses, són 4 dècades de molta feina, de molt entusiasme i de molts reptes, i crec que és positiu el fet de que hem passat de la invisibilitat de la persona amb situació de discapacitat intel·lectual a veure-la avui dia doncs, treballant a les empreses ordinàries, col·laborant en molts aspectes de la societat, i això és un canvi molt important, no?
Cati, fa 40...
Encara queda, però...
Encara queda, dius.
Sí, encara queda, perquè tot això són molt joves amb aquest tema. Els 40 anys de la Fundació marquen l'abans i el després. Quan es va fer és que no hi havia cap altra alternativa més que tancar les persones en institucions o quedar-se-les a casa. I avui dia, fixa-t'hi tu, que estan treballant, fins i tot viuen independent, tiren endavant projectes, no sé, de comunicació, vull dir, són persones molt actives, no? I això és gràcies al seu esforç, que els hem anat acompanyant. Sí, sí.
Fa 40 anys tot estava per fer, com dius, i vareu començar creant un servei d'informació, un d'estimulació, un de documentació, la llei d'integració social del Minusvàlid, impulsada pel teu pare, i 4 dècades després contribuir amb articles a les revistes científiques internacionals més prestigioses i participant en la Declaració de les Nacions Unides, havent creat l'Assemblea de Drets Humans i la revista digital Èxit 21. No és poca cosa.
Doncs, bueno, la veritat és que vist així és l'enumerat, quasi fins i tot jo em perdo, no? Tot té una progressió, és veritat que vam començar atenent, doncs, informant a tothom, era una cosa molt genèrica, i ens vam anar especialitzant, creant el servei segons les diferents etapes de les persones que teníem. I vam començar, de fet, com tu has dit, no?, l'atenció primerenca, que és molt important els primers anys de vida, però també un centre mèdic, que també va ser un puntal molt important per prevenir les possibles afectacions mèdiques que podia tenir les persones amb la síndrome de Down. I després així anar creixent, com bé has dit, fins a arribar al moment de donar-los la paraula, no? Vull dir, és l'únic col·lectiu que no estava preparat per parlar d'ell mateix, no? I els estem formant en comunicació, en drets, i van sent més coneixedors de la seva realitat i la poden començar a expressar cap a fora. I quines sorpreses més bones que ens trobem, no?, amb la seva mirada, una mirada que ens falta realment a la societat.
Cati, què diria la mare en aquest aniversari?
Home, donat que hi va donar la vida, pràcticament, doncs penso que ho celebraria amb moltíssima il·lusió i amb molt d'entusiasme, com era la seva manera de fer. I, bueno, estic segura que, com nosaltres, diria que aquí hem d'anar cap a 40 anys més, no? Vull dir, que això no s'acaba, perquè s'ha d'aguantar amb el que s'ha avançat i que no hi hagin retrocessos, no?, en la inclusió i en, bueno... I és una cosa de tots, ens hi hem d'implicar tots, no és només d'una família o d'una persona o una entitat, és una qüestió de tots. Jo penso que ella estaria molt entusiasmada, com sempre ho estava, amb el tema.
El teu germà Andy li envia un missatge.
Moltes gràcies per tot el que has fet per nosaltres. I seguirem el teu llegat 40 anys més. Gràcies per tot, mare.
L'Andy va ser l'inspirador de tot, no, Cati?
Sí, veus? I és que hi ho resumeix i ho clava molt millor que jo. Va ser l'inspirador de tot, sí, efectivament, no? Vull dir, ell va ser el que va moure la família i després, doncs, ell també era un nen molt receptiu i no sé. Va ser l'inspirador, perquè tenia 12 anys quan la Fundació es va crear. Ja ell ja, i en aquell moment, ja estava fins i tot anant a l'escola, inclòs, vull dir que ja estava avançant en molts... I això es va pensar així. La meva mare va tenir, doncs, aquesta visió de no voler-se quedar per ella i de dir, home, això hem de mirar, si ell pot, ho han de poder molts altres, no? Vull dir, a partir d'aquí s'engresca tot el tema, no?
La Fundació Catalana Síndrome de Down compleix 40 anys i aquest dimecres, d'aquí unes hores, ho celebra. On serà i què teniu previst, Cati?
Doncs sí, mira, aquest dimecres, justament, d'aquí unes hores, vaja, que és ja aviat, tenim un acte així més institucional, no?, a la sala d'actes de l'Hospital de Sant Pau, on intentarem pues, fer un agraïment a totes les empreses, a donants, a totes les diferents entitats que s'han involucrat aquests anys amb nosaltres. Un agraïment i una felicitació a tothom i un desig doncs, de continuar endavant i per molts anys més. No? Serà un acte així, una estoneta a la tarda.
Doncs, Cati Trias Trueta, directora de la Fundació, en nom de tots els oients i de l'equip, moltíssimes felicitats i per molts anys més.
Doncs moltíssimes gràcies a tots vosaltres i gràcies per convidar-me al programa.
Per cert, Cati, que em sembla que ets oient del programa, m'has dit.
Doncs mira, sí, resulta que alguna nit d'aquesta que la tinc una mica més moguda, dic que no puc dormir o que em desperto, doncs he enganxat el programa i la veritat és que em sembla que té molt mèrit aquest programa. És molt maco.
Que bé, doncs un honor, una abraçada.
Sí, i us felicito pel programa, doncs moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres. Bufa fora el teu desig.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñó, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i la Montserrat de Mataró. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, una cosa que he sentit aquesta senyora que preguntava si pot posar la vitroceràmica les olles aquestes de l'àvia.
Sí,
Senties. Sobretot que no els hi posi.
Ah, no?
Tinc entès. Tinc entès que no, que vaja, jo tinc també a casa vitroceràmica o inducció o tot això, i han d'anar-hi coses expresses per la vitroceràmica. O sigui, no, tot el demés no sé si li explotaria o si el que passaria no ho sé, però que no ho posi.
Que no ho posi. No ho posi. Ella parla de l'olla de terra de la iaia on feia les faves,
sí,
a les cuines de vitroceràmica. No, no i no.
Però la seva iaia ho feia en cuines de... No. Ella pregunta si li podia posar.
Exacte.
Sí. Jo diria que no, eh? O sigui, no sóc una experta, però diria que no. Jo, vaja, quan vaig canviar la cuina, vaig haver de canviar també molts estris de cuina per poder adaptar-los. Que va molt bé, però aquestes olles les ha de posar en un altre foc. D'acord?
Gràcies, apa. Montserrat, que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. Anirem ara cap a Sant Cugat del Vallès. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier Marco.
Què diu aquesta senyora?
Doncs mira, contenta, Xavier.
Per què?
Però escolta, et faré una pregunta.
Aviam.
Tu fas gimnàs?
Sí.
Ah, vas a gimnàs?
Sí. Ejercices,
Bueno, doncs mira, fas molt bé, Xavier. Perquè l'exercici és molt saludable. Jo, mira, estic contenta perquè des del setembre fins ara que he aconseguit fer una mica l'esparat.
Això és molt bona notícia, doncs.
Doncs mira, sí, perquè ho vaig fent ioga, saps? I cada setmana ens estirem, que semblem xiclets, i ara ja hi començo a notar, Xavier.
Que bé.
Però avui una de la perruqueria, que hem coincidit mentre ens feien, em diu, això és una secta, això del ioga. Dic, què dius ara? Dic, no tens ni idea, que això és gimnàsia. I sí que té una cosa espiritual, això del ioga, però... Però veu que ella deia que no, que és com una secta, que hi ha com uns que fan ioga, que van blancs i que fan càntics, mig noets, i bueno, una cosa que diu candelini, o alguna cosa així, m'ha dit. I jo volia saber si... Bueno, jo crec que no faig aquest ioga, però bueno, no sé quins classes de ioga hi ha, perquè aquest, el candelini, es veu que és més estrany, vaja, que no ho sé. No deu ser el que faig jo, perquè tot això que ha dit no ho fem.
Demanem pel candelini, a veure què en saben.
Això mateix.
D'acord.
I després, sí que és veritat, que ella em va dir, sí, perquè hi ha això dels mantres i tot això de la meditació, que tot això és un món, Xavier, que hi ha gent que, bueno, que això ho fa cada dia, que es veu que va tan bé i tan bé per dormir també i per relaxar-se, bueno. I jo sí que és veritat que amb la professora sí que fem una cosa, que fem uns càntics.
Ah, sí?
I de vegades ens diu, ara poseu la ment en blanc, Saps allò que fas sí. per meditar?
Sí.
I això és difícil, posar la ment en blanc.
Molt, no costa pensar.
Perquè estic clar. Pensant en l'escudella que he de fer.
Exacte,
o
jo
dic
què faràs per dinar, exacte. Sí, sí.
Saps què vull dir? I també m'agradaria saber com fer-ho per posar la ment en blanc.
Ah, bona pregunta.
Bé, a veure com ho fa la gent. Bueno,
molt bé, molt bé.
I, bueno, després d'això, mira, com que fem un mantra que és molt interessant, que diu que va molt bé pels nervis i per relaxar-se, sí. he pensat que avui no el podria cantar.
Ah, molt bé.
Perquè és una hora estupenda per agafar el son.
Fantàstic.
Després d'escoltar tot el programa. Però bueno, ho faré un trosset. Es diu Ramadasa Sase... Soham.
Molt bé, a veure com sona,
bueno,
això.
No sé, hi ha unes músiques que ens les posen, no sé si la trobaríeu.
Com? Aquesta? Aquesta? Sí?
Sí, senyor, començo així. Doncs mira, ara, si voleu, podeu acompanyar-m'hi tot.
Doncs vinga.
Que farem el mantra.
Fem un mantra.
A veure si comença. Ai, sí, ben relaxats. Quin relat.
Molt bé, la imagino amb la boca oberta. Molt bé, molt bé, senyor Isabel, molt bé.
Vostè
és un... Digui.
No, digues tu.
No, que vostè és un exemple, és un exemple.
Bueno, no ho sé, mira, jo faig el que crec que el que m'agrada fer.
Vostè
mira.
És una dona vital, plena de vida.
Això sí, ja ho saps tu. Però ara això, aquesta ramadassa Soham,
sí.
Això s'ha de fer ben bé 10 minuts o un quart d'hora.
Anar repetint.
Clar. I al final entres com en èxtasis i, bueno, quedes la mar de relaxat.
I
bueno,
no pensar què menjaràs per postres, això és molt important.
Això sí, exacte.
D'acord.
Tenir la ment en blanc, a veure com ho fem. Bueno, si algú sap coses, mira, m'anirà bé saber-ho per posar-ho en pràctica.
Isabel, moltes gràcies i bona nit.
Bona nit, Xavier.
Anirem ara cap un punt en ruta amb el Roger. Roger, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, jo trucava per aquesta qüestió de les olles i les vitros.
Sí.
El que passa és que ara sentint a la Isabel, crec que es diu.
Sí.
Que és com impressionant, és molt agradable de sentir a una persona com ella, tan vital i fent ioga. Bueno, no sé, com felicitar-la, agrair-li
i tant.
Que sigui com és, que comparteixi. En fi.
Molt bé.
Me'n vaig a les olles.
A veure.
A veure, no és que en sàpiga massa d'olles, però parlo de lògica. Les olles de terrissa de tota la vida anaven al foc. Per tant, haurien de poder aguantar bastanta castanya, no?, que se li posi. La qüestió de les vitros és que si la vitroceràmica és de, ja t'ho diré, d'inducció,
uh-huh.
aleshores simplement no li funcionarà. No la farà malbé ni res d'això, però no li funcionarà. Per la resta, jo no hi veig més inconvenient que segurament no està preparada per rebre la calor des d'una placa tan plana. És una olla que està preparada per rebre una flama directa.
Uh-huh.
I probablement no li vagi massa bé. Però en el sentit de problema, no n'hi hauria d'haver cap.
No li hauria d'esclatar?
No, perquè és un material que resisteix que li posis una flama directa. Per tant,
uh-huh.
si d'esclatar no li tocaria. Ara bé, que potser tampoc no funciona massa bé posat damunt d'una vitro.
Clar, no és el lloc adient per aquesta olla.
No seria adient. I si sap del cert que la placa és d'inducció, concretament, aleshores sí que no cal ni que ho provi perquè no funciona. Per la inducció, això sí que ho sabem, els testis han de ser especialment per placa d'inducció.
Mm-hmm. Excel·lent, Roger. No sé si voleu dir alguna cosa més.
No, ja ho tindríem.
Doncs que tingueu molt bon viatge.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Anirem ara cap a Lleida, del Rosselló, Miquel. No, és Juanjo. Juanjo, bona nit.
Bona nit. Mira, Xavier.
Sí?
El dia 15 de gener jo vaig haver de baixar a la Fundació Puigverd.
Sí.
De gener, eh?
Sí.
I resulta que vaig demanar una ambulància perquè no tinc ningú per baixar de Sant Vicenç a les hores equips d'aquesta gent.
Sí.
Val. Però resulta que em truca el de l'ambulància que ja n'estic. I per què? Dic que sí, a casa, a baixar al carrer. O si jo pensava que era per pujar, baixar-te a buscar-te. Ahir, al dematí, el dijous passat vaig demanar l'ambulància per ahir, que era el 26. Val, eh? Resulta que va i em truquen, i vaig estar a 3:45, que jo tenia la visita a les 8:15, hora i mitja per anar per aquí als túnels de Vallvidrera, hora i mitja, doncs crec que ja va temps.
Falta de coordinació.
I diu que el tio va dir que el que va apanyar, eh? Això ara tinc que anar a la doctora, però resulta que ara, el dia 4, jo vaig trucar a la fundació, que perquè si el dia 4 de desembre em podien suplir aquest dia que he perdut. Perquè si de la unida que gasto 5 paquets que he empanyat cada dia. Ai, exactament, ho dic bé. Doncs, pues, escolta, em van dir que no, i què passava? I que a pesar d'això, doncs, pues, bueno, el senyor de l'ambulància va passar, no em van dir, quan vaig demanar l'hora, diu, ja tens demanat l'ambulància, però quina hora? No em van dir l'hora. Ara resulta que el dia 4 també m'ho passa els de la Fundació el dia 7, el dia 18, quan jo el dia 10 es començo a fer la fisioteràpia a Manresa i acaba el dia 16.
I truques per demanar...
El dia 18, a la 1:15 tinc que estar a Barcelona.
Juanjo, estàs molt enfadat i demanes perquè hi ha aquesta descoordinació amb el sistema d'ambulàncies.
Això mateix.
I demanes sí, com es pot reclamar, de quina manera pots queixar, no?
Ah, exactament.
A quin telèfon hauries de trucar o on hauries d'anar?
No, perquè el dijous aquest tinc la doctora aquí a Sant Vicenç i Sant Vicenç li explicaré el cas, saber, perquè la doctora és una bellíssima persona, aquesta doctora, la d'aquí a Sant Vicenç, eh?
Sí, però el sistema, però, diguem, de
Sant...
El sistema d'assistència d'ambulàncies no te dona el servei.
I a la tornada, a millor acabo a les 12 per dir alguna cosa, i em dic després, a la casa d'estrès, que hi hagi una ambulància per tornar.
Sí, sí, sí.
I llavors arribo aquí a Sant Vicenç sense menjar, perquè no puc anar a menjar, perquè mentre estic... allà, donant voltes, a mi no ve l'ambulància.
A veure si hi ha algú dels oients que pot dir alguna cosa per ajudar.
Val.
Sentim la situació, Juanjo.
Vale. Bueno, perdona, avui et truco també perquè no m'ho compleix, eh?
Home, doncs un moment, que això ara mateix ho arreglem amb aquests aplaudiments.
Gràcies.
Molt bé, bona nit. Aquest programa, eh? Per cert, si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia se l'ha reservat l'Eduard de Sabadell, el doctor que vol escoltar Cançó de matinada amb Serrat.
Mentre jo canto de matinada la vila és adormida, s'han despertat mullades les fulles del camp d'ofals veí, s'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals.
brossa la testa mullada i fresca, per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha.
I ara jo canto de matinada una cançó emblemàtica que va marcar una fita en la carrera i en la música catalana dels 60. Era 1967, formava part d'un EP, recordeu que tenien quatre cançons. Aquesta acompanyava Me'n vaig a peu, Paraules d'amor i a les sabates. Va ser un èxit que el va catapultar. Cançó de matinada ajudaria a projectar el moviment de la nova cançó catalana aquí arreu del país. Per convertir-se doncs, en un vehicle de difusió de la cultura i la llengua catalana i de germinació de nous artistes. El mateix Serrat ha reconegut que l'èxit d'aquesta peça va ser determinant perquè li va permetre dedicar-se exclusivament a la música. Cançó de matinada la tria el doctor Eduard de Sabadell. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Dir-vos que el doctor Eduard està en plenes facultats. Ja fa 2 mesos de l'accident i m'ha dit que es troba molt millor. 2 dies a la setmana va a recuperació. Hem xerrat de música i també d'animals. A casa sempre ha tingut gossos, els sentia de fons pel telèfon, i m'ha dit que té una història que un dia hem d'abordar l'admirables mascotes. El que sé que us puc dir és el nom dels 2 gossos que l'acompanyen, la Baldufa i en Tinder. Tinder, li he preguntat amb T, i m'ha dit que sí, que és un gos adoptat, el nom ja el tenia. Al principi no li agradava, però ara sí, ja s'hi ha acostumat, perquè és un gos molt simpàtic. També m'ha explicat que en aquesta cançó de Serrat hi veu una relació amb la cançó Le Plat Pi de Jacques Brel. D'aquí una estona us ho explica, ignorants.
Gràcies, Pau. Reserveu-vos un darrer tema que ens agrada sentir els gustos musicals dels oients i que coronin aquest edifici. Aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara anem a Rosselló, que és el Segrià, a Lleida. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Bueno, jo més que res volia denunciar. Jo no dic que, tots els... No, sobretot els Mossos d'Esquadra, no? No vull dir que tots siguin igual, però jo he tingut la desgràcia, bueno, de trobar amb un senyor amb una prepotència realment important i que, bueno, per exemple, el meu germà està a la presó en 4 mesos per, bueno, per negar un moment donat a fer la prova de les drogues, no? Aleshores, un senyor que té 71 anys, és un senyor que no s'ha ficat mai en problemes, que, bueno, un ciutadà tot normal i corrent, i, bueno, que per fumar, pues, està a la presó, no? Bueno, tot això, bueno, té una història, jo amb aquest senyor també, amb aquest mosso d'esquadra també m'hi he trobat, no les he tingut. Clar, són persones que no volen sentir, bueno, el que us digui les veritats, no? I s'enfaden i, bueno, després pues, fan uns atestats realment impressionants, no? En ple de mentides. Jo, per exemple, em van fer un atestat que el 90% era mentida i, bueno, vaig dir que pagava una sanció de 3.600 euros. Poca cosa, saps? Aleshores, jo el que voldria demanar, d'alguna manera, és que això es controlés més, no? Es controlés més a la gent que, teòricament, estan per ajudar a la gent i no per perseguir-los. I això perquè, clar, resulta que hi ha molta gent que van pel món com volen, roben. Jo tinc, per exemple, una petita torre, que m'han robat la segadora, m'han robat la bomba d'aigua, i, bueno, i ho he denunciat, i de què serveix? Absolutament de res. Com jo, hi ha molta gent amb parcel·les, que tenen multicultors, que tal igual, que els hi roben, que allà, i resulta que no... Res. I ciutadans, com jo, que ja ho dic, jo sí, que fumes porro, sí, fumo un porro, vull, però jo sóc una persona que això ho tinc molt controlat de fa molts anys, jo fa molts anys que fumo, he fet mils i mils de quilòmetres amb cotxe i mai he tingut cap problema. Ara, clar, jo no sóc d'aquelles persones que agafo i em foto a tope d'herba i llavors sí que et pot repercutir, no? Jo, pues, sóc un fumador, realment que em fico poca cosa, ja no fumo tabaco, realment fumo d'això, perquè ja tant tabaco, sí, i, bueno, tota la vida que he anat igual, i ara vaig del tros a casa el tros és la parcel·la, que està a les quilòmetres de casa meva, i realment que et sentixes perseguit per aquesta gent que saben que sucaran, ¿vale? Perquè hi ha un munt de gent por ahí que volta sense carnet, sense euro i sense res, i robant, i quan passen giren la cara.
I demanar on es podria denunciar un abús de poder per part de l'autoritat?
No, sí, es podria denunciar un abús de poder, però què passa? Que la teva paraula de ciutatà, la teva paraula de ciutadà no serveix absolutament de res.
Demanem això, a veure si hi ha algú que sàpiga de quina manera es podria, doncs, manifestar el Miquel per denunciar un abús de poder. A veure quina línia, doncs, podria trobar d'assistència que tingués un sentit i una finalitat.
Molt bé.
D'acord, vale. Miquel, moltíssimes gràcies.
No, gràcies. Sentim a tu, que el teu programa és un programa que crec que és dels millors que hi ha.
Gràcies. I bona nit.
Bona nit.
Contra el núvol d'ignorància, la nit dels ignorants 3.0. Sometimes I feel so happy.
Sometimes I feel so sad. Algun missatge pels savis ignorants?
Jo crec que la curiositat que transmeten els oïdors d'aquest programa és un exemple per tots, per voler aprendre i voler contestar les preguntes. Això és un estímul. Estaria bé que tots ho féssim.
De nit es diuen unes coses que de dia no se senten.
Ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Para, el riu ja no és el riu. Para abans que torni l'estiu. Amagui tot el que es viu.
Són Rosalén, Rita Payés i el Cor Vivaldi, que ara sentireu de fons, adaptant el famós Pare de Serrat emotivament sobre com la civilització, doncs, ha anat guanyant terreny a la natura, que 50 anys després segueix tristament vigent. El disc de la Marató, d'aniversari, 20 anys, Xaina Grau, bona nit.
Bona nit, i que aquest any està dedicat a les malalties respiratòries, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'asma, els trastorns respiratoris del son o la fibrosi pulmonar, entre d'altres.
Mira el cor.
Abans que no es faci fosc, ompliu de vida el rebot.
Cor Vivaldi. Bé, doncs això ho diem perquè serà diumenge 15, uns dies abans de festes, i el disc es posa a la venda aquest diumenge 1, que coincideix també amb l'arribada dels mercats de Nadal. Per exemple, el Christmas Market Solidari 2024, que la Fundació Enriqueta Villavecchia engega des d'avui fins dissabte a la Casa Capell Barcelona del barri de Gràcia.
Un lloc ideal per trobar detalls fets a mà i producte regal d'inspiració nadalenca. Els beneficis es destinen als programes d'atenció d'infants i joves de l'entitat.
Anna Perderi, gerent de la Fundació, per què ens recomaneu una visita al Mercat Solidari?
Doncs perquè si veniu ens ajudareu a seguir cuidant la vida dels nens greument malalts.
i en el que també participen més de 30 escoles que han fet una manualitat solidària. Cada escola ha decorat un arbre i amb aquests arbres hem muntat un bosc màgic, ple d'estrelles per recordar sempre que cal ajudar en els moments més difícils en els nens que estan molt malalts i a les seves famílies.
Que sigui un èxit.
Moltes gràcies a tots.
A vosaltres, Anna, que sigui un èxit aquest mercat i més salut perquè dijous torna la doctora Bou.
Doctora Bou, de nit.
Última crida, per si voleu fer-li arribar una pregunta.
Sí, mira, la Maria Rosa diu que des de fa 5 anys li han sortit unes berruguetes fosques i avoltades. Al metge de capçalera li va dir que eren seborreiques, a la Seguretat Social no les treuen i vol saber si hi ha alguna manera de treure-les amb algun producte casolà o de venda a la farmàcia. La Roser, com es pot evitar la suor de sota els pits?
La suor de sota els pits? No sabria què dir-li jo.
La Carme de Sant Pere de Ribes ens ha enviat una nota de veu amb una pregunta sobre cremes facials.
Per què hi ha dermatòlegs que diuen que les cremes facials per la cara, per treure les arrugues, que no cal que ens les posem perquè no fan res? Això jo ho he sentit i diverses vegades, que hi ha dermatòlegs que diuen això. En canvi, hi ha dermatòlegs que em venen a la seva consulta d'aquestes cremes. No ho entenc.
A veure què ens dirà.
I una última pregunta, en aquest cas relacionada amb el futbol, de la Maria. Diu, aquest divendres el Barça compleix 125 anys. Quin és el seu millor record com a barcelonista?
Segur que no n'hi faltaran. Doncs vinga, i ara entrem al pou.
I rescatem una pregunta de la Núria de Sant Andreu sobre la Lluna.
Estan dient que tots estem molt estranys aquests dies, que tots tenim mal humor, que no sé què. I vaig sentir per Catalunya Ràdio, precisament, l'altre dia, abans d'ahir, que resulta que hi ha una Lluna que és molt estranya, que no sé què, i que ens té tots... Pot ser possible, això?
Pot ser, eh? La Lluna, l'influx 93207474, camí de 3 quarts, línies disponibles.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
S'acosta un dia molt especial, ple d'història i moments inolvidables. El cupó del 30 de novembre està dedicat al 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Celebrem-ho junts amb aquest sorteig commemoratiu. Títols, emocions i la il·lusió que reparteixen els més de 2.500 venedors i venedores de l'ONCE als carrers i les places de Catalunya. Sorteig de l'ONCE del 30 de novembre. Cupó del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. No t'ho perdis i marca un gol solidari. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
I ara entrem al búnquer.
La qüestió és que l'Otto acaba de rescatar a Mussolini sense disparar ni un sol tret. Quan entra a l'habitació, en Benito està ben confós, però en veure uniformes alemanys de seguida es tranquil·litza i diu: sabia que el Führer no m'abandonaria. Anem-nos-en.
Anem-nos-en, va dir Mussolini? Anem-nos-en.
En italià ho va dir.
Ah, clar.
Facciamo via.
Facciamo via.
Ara, el nivell del programa és aquest.
No sou sorpresos, ara.
Si ens han donat premis amb aquest nivell, per què canviar-ho ara?
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Anirem cap a Horta, Josep Lluís, bona nit.
Hola, bona matina. Mira, una resposta per la senyora Isabel, que està interessada en saber com és que hi ha gent que... Bueno, com és possible posar la mel en blanc.
Exacte.
Jo crec que li pot funcionar, i és molt eficaç, és mirar un punt concret, i si està exterior, per exemple, els núvols, el cel, sense enlluernar-se pel sol, evidentment, i quan ja està relaxant-se mirant el cel, tancar els ulls i potser li funcionar per desactivar les connexions neuronals i que la ment se li relaxi de tal manera que es pugui dir que posar la ment en blanc, i està a l'interior un quadre de la paret o alguna cosa així. Vale? I després dues preguntes que tinguis fites. Ara que ve la marató de la TV3,
sí,
que en tinc moltes ganes, com cada any, no me la perdo mai. Jo sé que és molt obvi el que pregunto, però bueno, jo ho pregunto. L'oxigen que respirem és més beneficiós si és pur o contaminat? I que, de quina manera actuen les malalties respiratòries? L'oxigen que respirem, no, sense desobviant si és pur o contaminat. I l'última és això que està tan en moda i que lamentablement és tan trist que passi. Les dones que tenen una parella masclista i no actuen, no denuncien, no es defensen, que és covardia o por? I ho deixo aquí perquè la pregunta té pena en dengues i penso que algú s'ha de respondre-ho. Bona nit.
Bona nit, Joan Lluís. Anirem ara cap a Ciutat Vella. Roser, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, voldria saber, aviam, algun oient, per sens dubte, ho recordarà, en quines dates es va oferir, es va emetre per TV3 la sèrie Estació d'enllaç.
Estació d'enllaç.
Sí.
Molt bé.
Avui, bé, una persona coneguda m'ho ha preguntat a mi, dic, noi, no ho recordo exactament. Ja suposo que es pot buscar i tal, però sense veure i et complica una mica la vida, per tant, recorro. Amb un cèlebre programa que diuen que s'hi poden preguntar coses, d'acord?
Magnífic. Doncs va, Roser, bona nit.
Bona nit. Si
algú que pugui assistir la Roser, que no s'hi veu, quin període de temps es va emetre Estació d'enllaç? La Conxita, heu vist l'últim anunci del BBVA? Creieu que és ètic? Trobo que és un assetjament en tota regla als inversors del Sabadell. L'Aleix d'Esparreguera, al Gran Canyón del Colorado, s'han trobat unes mans humanes que tenen 300 anys. Es diu que generen unes energies magnètiques a tot el món. És veritat? No sé si algú sap alguna cosa al respecte. La Vicky pregunta, per què no ajuden els legionaris al País Valencià? Quina és la seva funció? En quins casos reben ordres d'actuar? Anirem a l'Eixample. Rosa, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, que tinc unes dites per
dir. Bé, molt bé.
Sí.
Aviam.
Una és, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit.
Molt bé. Aquesta està molt bé, eh?
Sí. No sé si hi ha sortit alguna vegada aquesta.
Sí.
Després hi ha una altra, aviam, molt actual. No tothom, jo això ho havia sentit molt quan era petita, no tothom pot viure al carrer Major.
Ah, aquesta no l'havia sentit mai. Com vulguem dir, alerta, eh? Que
alerta. No tothom pot viure a Barcelona.
Exacte.
Escolta'm, és que ja està bé, no, sí, anem, sí, sí, al fons de la qüestió. I encara en tinc una altra.
Aviam.
Està de mala lluna.
Està de mala lluna. Clar, clar,
sí,
clar.
Deixa-la estar, que està de mala lluna.
I per què? Quina relació hi pot haver amb la lluna i el mal...
Ah, amb la lluna. Ah, hi ha hagut una pregunta avui.
Sí, sí.
Sobre això de la lluna.
L'influx, etcètera.
Estaria bé que algú ens ho expliqués.
Bona pregunta. Rosa, alguna cosa més?
Mira, no res més, perquè no se m'ha ocut cap per la qüestió dels maltractaments, que no es va al fons de la qüestió. Continuo pensant que no es va al fons de la qüestió. Perdona, no m'allargo més.
D'acord, gràcies, Rosa, i bona
Endavant,
nit.
Bona nit.
Bona nit.
Perquè l'experiència és un grau. De júnior a sènior. Què es pregunten l'un a l'altre?
Torna de júnior a sènior.
avui dedicat a les cuidadores de persones afectades pel Parkinson, un procés neurodegeneratiu que provoca que els pacients, a mesura que avança la malaltia, doncs vagin necessitant més ajudes i atencions. Parlem amb dues generacions ben diferents, amb familiars molt directes afectats per la malaltia. D'una banda, la senyora Roser Roger, que és presidenta de l'Associació Catalana per al Parkinson i que ha estat cuidadora 37 anys del seu marit, que per desgràcia va morir fa pocs dies. Roser, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
T'agraïm moltíssim que ens atenguis en un moment dolorós, no?, com aquest. 37 anys atenent el teu marit, gairebé mitja vida. Com estàs?
Bé, la veritat és que, a veure, sempre és dur, no?, perdre una persona que estimes, però, bueno, crec que ara ja era un moment en què ell ja estava patint una mica massa i, bueno, doncs ja era hora de que parés de patir.
De l'altre tenim en Pau, que té la seva mare afectada i que està assistida pels serveis de l'associació. Pau, bona nit i gràcies.
Bona nit.
Com es troba la mare?
Bé, en el nostre cas és una cosa relativament recent de diagnòstic, bueno, de fa pocs mesos, i bueno, com bé deu saber la Roser, doncs, en el fons, una mica pitjor cada dia.
Roser, tenies 34 anys quan el teu marit li van diagnosticar la malaltia. M'imagino que en aquests 37 anys n'has vist a tots colors.
Sí, realment. Érem tan joves els dos que quan van dir que era Parkinson, deien, mira que bé, que no és un tumor al cap, que primer ens pensàvem que no fos un tumor. Però, clar, és la ignorància que tens, no? Tal com van passant els anys, doncs compte de que, bueno, que el Parkinson no és el que tothom s'imagina, que és tremolar o rigidesc, i aleshores, doncs, tal com van passant els anys, doncs la cosa es va complicant cada vegada més.
Pau, què ha significat per vosaltres la malaltia de la mare?
En el nostre cas, el diagnòstic actual, i personalment crec que correcte, o almenys amb això ens aferrem, és un parkinsonisme típic, que la part del tremolor característica del Parkinson no és present. I que és veritat que hi ha rigidesa, hi ha problemes de propriocepció, de caigudes habituals per falta de resposta motora de la musculatura. I en el cas de la mare, sobretot, li està afectant moltíssim a la part més cognitiva i de la parla. No tant amb la capacitat de parlar, sinó amb la capacitat d'expressar conceptes i trobar fils conductors en la seva parla.
Hi ha moments de desesperació, de sentir-se desbordat?
Hi ha un moment que sí. El que passa és que el Parkinson és una malaltia que, com et va afectant a poc a poc, cada vegada més, sembla com que te vas acostumant de que cada vegada estàs pitjor, no? I cada vegada és més complicat, la veritat.
Sí, amb una mare que havia sigut, pues, un autèntic torbellino, amb una capacitat salvatge de tirar coses endavant, amb unes facultats acadèmiques molt, molt importants, i a més del món sanitari, per tant, siguent molt conscient de quina situació es troba i s'anirà trobant cada dia una miqueta més, i en setmanes que semblen que estan una miqueta millor. Però, clar, si fas la comparació de 5 anys enrere, és una ínfima part del que havia sigut la mare.
Cuidada, desgasta molt?
Sí que desgasta. El que passa que al principi no et dones compte que ets cuidadora i que estàs cuidant. Primerament és que el portava a treballar jo amb el cotxe, perquè ell no podia conduir. Aleshores ho portava a treballar, després l'anava a buscar. Però després les coses es van anar complicant i, a part, tu... arriba un moment que vas deixant coses que feies per tu i que ja no les fas. I clar, cada vegada pues, necessiten més cuidados, perquè, per exemple, pues, mira, si s'està banyant, pues, tenies que estar tanto que no caigués. Després també l'has d'ajudar a vestir. Després a la nit, si realment doncs, vol anar al bany, tu t'aixeques amb ell i llavors l'ajudes a aixecar-se del llit. És com una tècnica, has d'aprendre, no? I llavors vull dir que, clar, arriba un moment que dors poc, també, i tot el dia estàs pendent d'aquella persona. I tal com ha dit el Pau, que és veritat, realment el Parkinson és molt complexa i hi ha setmanes que, per exemple, dius, mira, que bé que està, sembla que millora, i a la millor, doncs, en un dia resulta que el que sembla que ha millorat ho empitjoren.
Fins i tot amb les visites al metge, no? M'arribes i, ai, doncs, home, no està tan malament. En el cas de la mare són 70, 71 els que té, i que els que se'n proper sí que veiem que realment el deteriorament, que potser per una persona de 70 anys no està tan malament, però saps d'on te venies i veus que és això, no? Que és una ínfima part del que quedava, amb la sensació de que només anirà minvant.
I en aquest terreny, les persones cuidadores són les grans oblidades?
Pues jo diria que sí, la veritat. Per això vaig fer com ell, ell en seguida va buscar l'associació, perquè és molt important estar informat i saber les últimes novetats de medicaments que surten, com està. I llavors pues, jo també vaig acabar igual que ell. Vull dir que jo pues, he portat també pues, uns 30 i pico d'anys a l'associació treballant, fent de voluntària i ajudant pues, a la gent com pots, no? Amb grups d'ajuda mútua, amb moltíssimes coses. I bueno, és una manera de trobar-te tu també més bé i d'aquesta manera coneixes altres persones que tenen el mateix problema i pràcticament ens ajudem mútuament.
No sé si estem oblidats els cuidadors o la gent que ens acabem fent càrrec dels familiars directes, però potser la sensació que a mi ara m'impera sobretot és les concert o aquesta gran incògnita, no? O sigui, en quin moment estem? Bueno, sembla que hem més o menys perfilat un diagnòstic que té mala solució, o sigui que simplement és intentar pal·liar, intentar frenar el deteriorament crònic, fer-lo el més viable en el temps possible, però de quines ajudes disposem? De quins recursos podem tenir doncs, per poder aconsellar per l'autonomia de la mare, per poder tenir... Perquè al final s'estan convertint en grans dependents, evidentment, aquests pacients. Llavors, la gestió i una mica el mareig de diferents metges o la sensació que potser a vegades no estan tot lo coordinats i interconnectats els diferents serveis, que són grandíssims professionals i que treballen de manera excel·lent, sense cap mena de dubte.
Imagino que el paper de l'Associació Catalana de Parkinson és clau. Hi ha un telèfon on plantejar problemes o dubtes 24 hores de servei, que sí, Roser?
Actualment el té l'Ajuntament. De moment és com un programa pilot. Esperem que amb el temps es faci altres llocs, no? Però inclús hasta l'Ajuntament ha fet una targeta per al cuidador. I, bueno, està molt bé perquè tenen un telèfon les 24 hores.
Quin on... és?
Jo us dono el telèfon de l'associació per trucar, qui vulgui. És el 93 245 43 96.
Segons dades de la Generalitat, a Catalunya hi ha diagnosticades més de 31.000 persones amb Parkinson. Afecta tant a homes com a dones. La mitjana d'edat dels malalts és d'uns 80 anys per a les dones, 77 per als homes, i al voltant d'un 8% són menors de 65 anys. Què li diria a una persona amb un familiar directe a qui li acaben de diagnosticar el Parkinson?
Precisament aquesta setmana passada hi ha estat al Congrés de Neurologia, i realment doncs, bueno, s'està estudiant molt, al contrari del que pensa la gent, que no s'està estudiant molt. Jo el que veig és que han sortit moltes medicacions i hi ha intervencions que abans tampoc estaven, i després doncs, bueno, hi ha moltes medicacions que inclús ara inclús es poden inhalar. No cal que te les engullis per la boca, saps? Que nosaltres aquest any que ve, al gener, fem 40 anys de l'associació, i que per al Dia Mundial, que és a l'abril, pensem parlar de totes aquestes coses noves que estan ara sortint i que jo crec que són molt importants i que bueno, esperem sempre de que surti alguna medicació o alguna vacuna que digui bueno, et prens això i la malaltia no tira endavant. Només que surtis això, que la malaltia no tirés endavant, ja estaríem contents.
Bueno, primer que intentin assegurar una miqueta el diagnòstic, no? Que confiïn i que llavors treballin de la mà dels professionals.
Jo estic molt d'acord amb el Pau. És una malaltia tan complicada que a cada persona li comença, es pot dir, d'una manera diferent. I això doncs, a vegades porta problemes a l'hora de diagnosticar ben bé la malaltia. I la veritat és que estic molt d'acord amb el Pau, eh?
Doncs en Roser, presidenta de l'Associació Catalana del Parkinson, i Pau, moltíssimes gràcies per l'atenció, els millors desitjos i a disposició.
Moltes gràcies a vosaltres.